teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Quan parlem de connectivitat en zones remotes, pensem en teletreball i en oci connectat, però moltes vegades estar connectat és qüestió de vida o mort. Aquesta setmana s'ha presentat el projecte Àrea 5G Aran, aconseguir cobertura de banda ampla amb connexió per satèl·lit. No hi havia ni cobertura telefònica ni connexió internet a aquella zona. Ara, gràcies a la connexió via antena dispassat, arriben i arribaran les connexions d'alta muntanya a donar connexió, sobretot al refugi d'Artiga de l'Inn de Viella. Per exemple, wifi a l'alberg, wifi a l'àrea d'influència perquè els turistes puguin consultar rutes, intèrfon i webcam amb connexió directa amb el número d'emergència 112. Ara hi haurà comunicacions per veu i per vídeo amb la sala de control d'emergències dels bombers a Casaus. Control de la ramaderia, monitoratge del clima i possibles allaus, gestió d'itineraris turístics o les actuacions dels serveis d'emergències. Bé, què vull dir amb això? No ens limitem a pensar que la internet de les coses és poder tenir, per exemple, música dins de casa o bé, per exemple, a través del vostre mòbil, doncs, engegar l'aire condicionat o la calefacció a distància. La internet de les coses va més enllà, sobretot a alta muntanya. La internet de les coses és, per exemple, controlar els ramats, el seu abastiment i altres moltíssimes coses interessants. És el pop-up tip d'avui. Però de què parlarem més? Ho sap el nostre chatbot. Hola, Enric.
Hola, Mariola. La robòtica entra al teatre i explicant Chekhov. Avui, Raimon Molins, de la Sala Atrium, ens explicarà com l'aplicació de la tecnologia al teatre aporta creativitat. Ho fa amb l'obra Érem tres germanes. Més coses interessants. Arriba a la Farga de l'Hospitalet, Saga, el primer saló de gaming en català. Ens ho explica el Roc Massaguer i el Roger Baldomar.
Doncs va, anem per feina.
El pop-up, amb la Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada, oh, oh. El pop-up, amb la Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada, oh, oh. El pop-up.
Haya, haya, haya.
Yeah.
Haya, haya, ha.
You know what it is. Right?
Haya, haya, haya. Haya, haya, ha.
Red one.
Haya, haya, haya.
Haya,
haya, haya, ha.
Davido.
Haya, haya, haya.
Haya,
haya, ha.
I'm gonna walk the walk on every street. I'm gonna fall out with the world on my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah.
Aquesta és la cançó oficial del Mundial de Futbol de Qatar, que comença d'aquí just un mes. És una cançó del cantant nord-americà Trinidad Cardona, en col·laboració amb el cantant nigerià Davido i la cantant qatariana Aisha. Escoltant els oi oi ois, podríem pensar perfectament que això ho podrien cantar els Charango. Començat el setup tour a Can Putades, l'altre dia estàvem allà, avui som al meu setup i crec que ja podem anunciar on serem dijous que ve amb el nostre creador de contingut preferit. Som-hi!
Roc Massaguer, expert pop-up. Creadors digitals.
Hola, Roc, com estàs?
Hola, Mariola, què tal, com anem?
Ja podem dir que serem el pròxim dijous.
Segur, ho podem dir.
Ai, sí. No sé si és que t'imagines,
sí,
perquè...
Home, i tant.
No, perquè és un creador que té
molta
moltes
feina,
coses.
Té molta cosa, sí. Serem el setup del Martí Mires, de l'Esporcito. Ens ha convidat, no a casa seva, perquè ja no treballen on viuen, o no viuen on treballen, però en el lloc on creen.
Clar, va començar amb una casa de youtubers, el,
sí,
Martí, i ara s'ha traslladat una cosa com més professional i oficial.
Sí,
ja ho explicarem.
Ens ho explicarà,
els secrets, però estarem fent pop-up des del setup de Esporcito, que de fet té molt a veure amb el futbol. No?
I
també fa
i
molt
tant.
De... Parla moltíssim de futbol, i avui volem parlar precisament de la notícia de la setmana pel que fa a creadors, que és aquesta transmissió de la gala de la Pilota d'Or a través de Twitch per Ibai i per, bé, també per DJ Mario, crec que ho va fer,
DJ Mario va fer més, diguem, d'estranquis. Ell imaginava, perquè com que no es pot fer perquè no tenia els drets, l'Ibai tenia els drets per emetre tal qual la gala. Però l'altra gent, com per exemple el DJ Mario, no tenia els drets. Ah. Llavors el que ell feia era anar mirant Twitter i cada vegada que algun compte de Twitter, que sí que estava allà, o els comptes oficials, posaven trossos de vídeo, entrevistes, ell les podia veure, que això sí que ho pots fer. A mi em passa una cosa similar amb l'NBA. Jo puc posar millors jugades que les ha penjat NBA a Twitter, però no millors jugades directament des dels partits.
Ai, que és un sistema com molt estrany, no? O sigui, sí. No, ara se m'està acudint una idea molt boja. O sigui, tenir com una mena de gent que vagi penjant coses a Twitter i tu replicar.
Sí, però si aquesta gent ho ha fet d'una forma fraudulenta, ah, diguem que tu tampoc.
Mateix, el
tema és buscar xarxes socials que siguin oficials, i llavors un cop les han posat a Twitter sí que pots.
Clar, repliques la informació. Va, i què va passar? Quin és el balanç que podem fer d'això, d'aquesta transmissió?
Doncs mira, va arribar a tenir fins a 600.000 espectadors a Twitch, tenint en compte que estava bloquejat només per Espanya i per Llatinoamèrica, bé, només entre cometes, és moltíssima gent, però estava bloquejat, va parlar amb moltíssima gent en directe, Zidane, Courtois, amb el Ronaldo Nazario, el Gavi, el Lewandowski, el Benzema, l'Alexia Putellas, que li va deixar un petit encàrrec, no?
Ai, va, ens agrada molt el sasca de l'Alexia Putellas a Ibai durant aquesta transmissió.
Hola, Alexia, buenas noches.
Buenas.
Felicidades, buenas. Enhorabuena, muchas felicidades. Primera gracias. Vez que hablo contigo y es consiguiendo el segundo Balón de Oro. Te vimos aquí el año pasado recibir el primero y ahora recibes el segundo. Enhorabuena, muchas felicidades. ¿Qué ha supuesto para ti este premio? Porque te hemos visto además muy emocionada con la gente de tu familia ahí en el teatro, ¿no?
Lo que tengo que hacer, ¿eh? Para que me entrevistes.
Es broma,
però si no vols no és broma. No, però l'Ibai s'ho pren molt bé i bé, hauríem de veure si hi ha hagut algun intent o no. Però està bé dir-ho i a més amb aquest to amistós, i estaria bé tenir l'Ibai, tenir l'Alexia en el canal de l'Ibai amb una entrevista més llarga.
Clar, no si allò que fan de xerlando tranquil·lament, sí, també que sigui l'Alexia Putellas. Clar, jo crec que en un moment donat també li anava a dir bona nit en català i es talla a l'Ibai. Al principi diu buenas noches.
No sé si li anava a dir, però vaja, l'Ibai una mica bé, de català sap.
Estava com una mica al·lucinat perquè tenia diem, un mini corresponsal, un noi que estaven allà, doncs, sí. Clar, tenien els drets, per tant, podien entrevistar la gent.
Oficial, estaven acreditat com a mitjà oficial.
És a dir,
sí.
Que estaven al mateix nivell que els sí. altres mitjans i el que sigui. Llavors anava entrant gent. I una mica l'Ibai es anava com emocionant perquè, clar, o sigui, era primera vegada, diu, fins i tot amb Lewandowski va dir, quina vergonya, que jo no sé gaire anglès, llavors un altre.
No en sap gens, pobre.
Ja t'ajudo. Era com molt casolà, però aquesta era la gràcia, no?
Clar, aquí el que hem de veure és... jo no sé, que no se m'enfadi cap seguidor del futbol, però a mi em sembla que la gala de la Pilota d'Or té un interès reduït, diguem. És a dir, t'interessa qui guanya, però veure-te-la, el que es diu seure allà i veure-la, si no hi ha un jugador que t'agrada molt, en general no és una cosa molt interessant. Però si ho fa algú com l'Ibai, és a dir, algú que el sents més proper, algú que és una mica com tu, una mica que dius, home, a mi m'agradaria haver sigut l'Ibai, m'agradaria haver sigut aquesta persona que està allà gravant, no? Si ho veus d'aquesta manera, no des d'un punt de vista professional, sinó des d'un punt de vista més personal, llavors sí que té interès, eh? T'imagines que un mindundi com jo, que és com l'Ibai es presenta a si mateix, pogués estar en la gala i pogués parlar amb tota aquesta gent? Això té molt més interès que algú amb una carxofa allà de la cadena que sigui preguntant, no?
I si tot que es fixava en les coses, per exemple, la realització de la gala, jo la vaig veure, tota l'estona enfocaven a l'Mbappé. O sigui, com una mena d'obsessió que el realitzador cada vegada, o sigui, estava algú parlant, Mbappé, deies, per què?
Bueno, perquè, home, és un dels jugadors més famosos, tot i que no estava entre els premiats, no?
Bé, és una... Potser per això.
És una gala televisiva. És una gala televisiva, però funciona a Twitch perquè potser Twitch és el lloc ideal per veure, igual que podríem pensar en per exemple, Eurovisió, no? Eurovisió sí que la televisió funciona molt més, no? Però és aquesta cosa de que a internet, amb aquest angle diferent, tornen a tenir interès coses que potser no en tenien.
I, Roc, potser també que a Twitch el que funciona més és la reacció, no? O sigui, la reacció a alguna cosa, el que tu podries estar fent amb la teva família comentant clar. Quan mires la tele, posat això en la màxima expressió.
Clar, és que poso l'exemple d'Eurovisió perquè es veu molt clar. La gràcia d'Eurovisió no és veure 25 actuacions musicals. La gràcia d'Eurovisió és comentar
clar.
amb la teva mare, sí. Amb el teu nebot, oi, mira aquests, oi, no sé clar, què, ai, doncs aquests m'han agradat, doncs a mi no. I això passa una mica en general amb l'esport. La gràcia de l'esport, a part de veure l'esport, és veure l'abans, l'anticipació, què passarà, qui guanyarà, les claus, i el després, fixa't què ha passat, no?
Sí,
i
sí,
això
sí.
Internet ho fa molt bé. I en aquest cas, doncs també. I tothom sabia qui guanyaria, però anem a parlar-ne, anem a dir, anem a comentar.
I també, per exemple, en el cas de la ràdio, per això la TDT o la TDT TDG que ara hem estrenat, o sigui, la comencem abans perquè realment el que et donen abans del partit està molt bé. Mira, és que he agafat un tall d'aquest directe, que és en el moment en què entrevista Florentino, perquè tot això que estem explicant amb el Roc us en feu una idea. Clar, la informació ens és igual, el que volem és saber de quina manera s'emociona Ibai. Escolteu, perquè no es va entendre res del que va dir Florentino.
Presidente, una pregunta solo para el canal de Ibai Llanos en directo. Estamos en directo. Quería preguntarle, hoy un jugador que es como un hijo para usted, Karim Benzema, saldrá por fin con un balón de oro bajo el brazo. ¿Qué es para usted? ¿Qué representa para usted?
José, que tenemos, solo sé, pero y Karim, como sabe, fui a su casa hace 13 años, pero le puse la
dificultad. Muchas gracias, presidente.
Pues muchas gracias.
Hace 13 años. Víctor, enséñale la cam. Enséñale la cam, Víctor.
Presidente.
Content déjà d'être ici.
Presidente, ¿cómo que presidente?
¿Cómo? Le quiere saludar.
¿Cómo que me quiere saludar?
Ibai.
No, era Ronaldo, no el presidente. Era Ronaldo, no el presidente.
S'equivoquen amb la informació.
Clar, perquè, no, perquè el president, perquè el Ronaldo Nazario també és president del Valladolid.
Clar.
Era Ronaldo.
A ver si vienes a vernos, te ha dicho.
Me estoy muriendo de vergüenza, digo al Ibai.
Clar, això, si ho mires des d'un punt de vista professional, si això ho menys a la tele, és un desastre.
Sí, sí.
Però aquí, de nou, tornem-hi, estem pensant, veient una persona que li fa molta il·lusió contactar amb el president del seu club favorit, en aquest cas el Real Madrid, pel cas de l'Ibai, i la gràcia és, ai, fixa't, ai, si jo hagués estat en aquesta situació, què hagués fet, no? I ens agrada més això que no pas el contingut pur i dur que com dic, a mi em sembla que o t'agrada moltíssim el futbol o no té tant d'interès. També una cosa important a dir, que he dit abans que estava bloquejat perquè només es pogués veure a Espanya i a Llatinoamèrica, que és per on va comprar els drets l'Ibai, però al principi no va funcionar. Llavors molta gent va dir, jo estic a Finlàndia i ho estic veient. Jo estic a... I aquesta és una assignatura pendent de Twitch, perquè no ho tenen de forma nativa, s'ha de fer manual, i de vegades s'equivoquen. I clar, és un problema, si s'equivoquen, perquè et fiques en un merder, estàs amb aquí, no hauries d'emetre, i va tornar a fallar, després ho van arreglar.
Escolta, llavors, d'això que ha passat aquesta setmana, a mi el que realment m'interessa també és projectar i parlar de què passarà al Mundial de Qatar 2022, perquè fa tota la pinta que en serà potser el primer Mundial on entraran en massa, no sé si en massa,
sí,
però que sí que es donarà molta importància aquesta manera també de cobrir el Mundial. No? Què passarà amb aquests creadors que estan fent futbol?
Haurem de veure primer si n'hi ha convidats per la FIFA o per qui sigui que vagin a Qatar, que aquests tindran un contingut específic que podran fer des d'allà, desconec si n'hi ha, suposo que sí que n'hi haurà, però no ho sé. I per altra banda, doncs, aquí serà a veure qui corre més, agafant doncs la reacció, veient partits en directe, veient-los sense la imatge, clar, perquè segur que no tindran els drets, o parlant-ne, o fent la prèvia, i segur que gent com el Rubén Martín, com el Gerard Romero, com el Ciro López, com el Valentí San Juan, com el propi Martí Mira, segur que en faran una creació específica i segur que en trauran molt rendiment. Però aquest model de l'Ibai en concret, jo el que vull dir és que l'Ibai és una excepció, no un model a seguir. El que fa ell ho pot fer perquè té una posició privilegiada en quant a número, en volum de gent. És a dir, si jo hagués fet la gala, o qualsevol altre, no haguéssim tingut 600.000 espectadors. La gràcia és ell. Llavors, no sé fins a quin punt això es pot exportar a d'altres. Veurem. El que és segur és que molta gent farà caixa amb això, amb aquest Mundial, i farà contingut exclusiu durant un mes i en traurà rendiment, segur.
Alguna gent que analitza coses de comunicació, ja veig ara aquest terme de... arriba amb Qatar 2022, arribarà la televisió personal.
Això ja ha arribat. És a dir, jo em faig la meva pròpia graella, seguint a qui jo vull, veient un dels ritmes que jo vull, això ja existeix. Però en el món de l'esport sí que podem dir que potser serà el primer gran esdeveniment, no? Des de que han arribat aquests directors exclusivament d'esport, sobretot com el Gerard Romero, des de que han arribat potser aquest serà el primer gran esdeveniment. Els Jocs Olímpics ens va agafar tots una mica a peu canviat, però ja vam veure coses que
home,
es podien exportar.
Ara que ho penso, per tant, serà molt xula, no?, poder parlar des del seu setup, des de l'Esportcito, que ell està molt ficat en això, a veure com ho veu ell, no?
Que ens ho expliqui, com ell ho vol enfocar.
Serà molt interessant això el pròxim dijous, si us voleu connectar al pop-up. Va, anem a dir notícies ràpides, perquè
sí,
està ja a punt en Roger Baldomà, que hem de parlar d'aquest primer Saló Gaming de en català,
sí.
Però res, abans 4 o 5 notícies.
Molt ràpid. Dilluns 17 va començar la Iberian Cup League of Legends, que és una competició que barreja els equips professionals i amateurs d'Espanya, de League of Legends, i ho cito perquè és important, el 19 de novembre se celebrarà a PortAventura la final presencial. D'acord? Si algú hi vol anar, doncs que sàpiga que es farà a PortAventura, i després demà es fa el sorteig de la Twitch Cup 2, que és una sèrie a Twitch de Pokémon que ha funcionat molt bé, tothom sí? està ha funcionat molt bé a nivell de números, tothom està encantat de com ha funcionat, i si voleu apuntar-vos algun punt allò amb algun jove de la casa, digue-li, què, el sorteig és demà, no?, de la Twitch Cup 2, i amb això jo crec que us posaré una medalla.
Molt bé. I YouTube també està fent una cosa que jo dic, que vingui el rock, perquè jo estic veient coses però no l'acabo d'entendre. Sí. No? O sigui que ara pots tenir el teu nom propi, no sé com va això.
Sí, tu tens un nom de canal a YouTube, si tu tens un compte de Gmail, doncs ja tens un canal, tens una identitat a YouTube. Sí, això ha passat sempre. Però fins ara et quedaves aquí. Per tenir un canal, doncs havies de fer uns passos diferents, i ara el que pots fer és escollir un nom que serà únic teu, que et permetrà identificar-te quan facis comentaris, quan la gent et mencioni a YouTube, i que també serà la direcció del teu canal, youtube.com/Mariola Dinarès, sí, o Mariola, o la Mariola,
el que sigui.
I això t'identifica i aquest serà el teu canal. Això ho podíem fer gent que teníem el partner com jo ja des de fa temps, però ara s'extendrà a tothom, i el que heu d'estar pendents és que us arribi un email de YouTube dient, escolta, voleu ja escollir això, ja tu dius que sí, i a finals d'any s'implementarà. O sigui, ara pots, diguem, reservar el nom, jo ja el vaig canviar, perquè el que tenia no m'agradava el vaig canviar, i a finals d'any això ja es visibilitza.
Bueno, la Marta Cristià va rebre el correu i diu, ai...
Què és això? Què passa? Què ha de fer?
Aquí hi ha notícia. Dic,
doncs res, entrar Marta i escollir un nom.
Ja saps què has de fer, escollir el nom, Marta. Va, escoltarem a Saga.
Mama, estic en ràdio, si t'hi
vist.
Mama, estic en ràdio. M'he fet amb el bon rotllo d'aquí.
Una mica de música de Subliminal que ens acompanyarà demà al programa que farem des de la Catosfera. Formem part del cartell de la Catosfera com cada any, i demà a la una doncs, ens posarà la música Subliminal, que podrà dir, mira, sí, estic a la ràdio i a la televisió. Bé, dilluns es van fer ressò ja d'aquesta bomba de notícia, el naixement de Saga. És un saló del gaming que vol ser el referent del món dels videojocs als territoris de parla catalana. Impulsat per Plataforma per la Llengua, es farà el cap de setmana, apunteu, del 3 i 4 de desembre a la Farga de l'Hospitalet. I té tots els detalls en Roger Baldomà, que és una de les persones que hi ha darrere de Saga. Hola, Roger, com estàs?
Hola, Mariola. Molt bona tarda.
Que bé, quina bona notícia, això, Roger. Com van els preparatius? Com, quan neix la idea? Quin objectiu? Què és això de Saga?
A veure, mira, començarem. Això porta més de 8 mesos gestant-se. Des de fa temps necessitem tornar a tenir, diguéssim, al territori del domini lingüístic un esdeveniment relacionat amb tota la indústria dels videojocs i tot l'ecosistema dels videojocs, no només doncs, gent que fa videojocs, no només gent que juga, no només creadors de contingut, sinó tot el que mou el sector dels videojocs, no? I la veritat és que aquí havíem tingut ja grans esdeveniments diguéssim, a Barcelona, però sí, mai s'ha donat la importància que es mereixen doncs, a la indústria que genera doncs, el territori de domini lingüístic sí, català. I això és el que volem fer amb Saga.
Mm-hmm. Clar, no, i a més, jo crec que ara hi ha gent que és així com molt purista, no? I diu, ah, ja t'està, un altre anglicisme, gaming. Però és veritat que hauríem de fer que es pogués acceptar d'alguna manera aquesta paraula, perquè és el que tu dius. O sigui, ja no només és de videojocs, sinó que és com un entorn més gran, no? El que dius és que és com comunitat, gent que fa directes, gent que... És molt més, no?
Correcte, de fet, aquesta va ser una discussió molt llarga, no? Perquè com pots entendre, Plataforma per la Llengua, acceptar una paraula com gaming, doncs va costar, però al final vam veure que realment és el que has dit, engloba molt més que videojocs, no? Ja ho has dit, per exemple, tindrem també totes les comunitats de parla catalana que estan al voltant del sector dels videojocs. A més, per exemple, hi haurà anuncis oficials molt importants, hi haurà competicions oficials, com per exemple la Lliga Llop de Game Sports Lleida, que ara es diuen Game Sports Electrònics, que són els qui dominen el tema, diguéssim, de les competicions, de tot el que està al voltant de Riot, sobretot Valorant, League of Legends i tot plegat, i ells ho fan de manera oficial i amb Riot de la seva mà. Després, a més, també tenim una gran notícia, és a dir, volem donar el reconeixement que es mereixen a la gent que fa videojocs i incorpora el català en els videojocs, no? I per això, juntament amb la col·laboració de Gaming.cat i Lúdica, estrenem els Premis Saga, que són l'herència dels Gaming.cat Awards, que ja fa 3 anys que es feien, i aquí tu no sé si et pots dir alguna cosa, però neixen per això, és a dir, per reconèixer els bons videojocs que estan fets incorporant-hi al català.
Bé, doncs no, jo dic que jo estaré...
La... Explica-ho, explica-ho, Mariola. No, clar, ara, és que si no ha quedat un misteri no, aquí que no se sabia què passava.
Ara la gent s'està... Oh, la Mariola ha desenvolupat un videojoc? No, no us penseu que domino tant. No, no, no. No, a veure, jo sóc... jo sempre aquí aprenent, però sí que és veritat que es pot dir amb qui estaré, no?, entregant aquests premis... Això es pot dir,
doncs,
Roger.
Doncs la veritat és que no ho sé. No ho sé. Ah, jo potser m'ho agradaria el secret. De moment ja sabem que hi ets tu.
Va, jo, no, jo sí. Jo estaria presentant aquests premis. Els premis Saga, els premis dels videojocs, que és això, que incorporen el català. És molt interessant això, no? Que no és que siguin jocs que s'han fet en català al 100%, sinó que l'incorporen també, no? O sigui, això ho fa més ampli. No?
Exacte, generalment sí que és cert que la majoria de videojocs que incorporen el català estan fets en territoris del domini lingüístic català, però també hi ha jocs que, no sé, d'altres països que incorporen el català, i per tant aquests també se'ls tindran en compte. De fet, si algú vol optar a aquests premis, que sàpiga que té un formulari a saga.cat per inscriure's, i així a trets generals, perquè ho sàpiguen de seguida si poden optar-hi o no, han de ser videojocs que incorporin el català de manera oficial i que hagin estat publicats entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.
Clar, amb la idea de que cada any ja, a partir d'ara, es puguin fer aquests premis Saga, i la veritat és que, clar, llavors estaran com una mica... Clar, hi haurà bastant videojoc independent, m'imagino, en aquest aspecte, no?
Sí, totalment, però sempre també hi ha algunes empreses prou grans que ens han trucat per veure com podrien participar, i és a dir, que això és una cosa que buscàvem, no? També és a dir, que la gent...
Home, això que estàs dient premi... així amb la boca petita és molt important.
Sí.
O sigui,
sí,
no?
Sí, sí.
És així? Correcte. O sigui, hi han grans que desenvolupen videojocs. Escolta, nosaltres volem que se'ns destaqui això, volem ser-hi, no? Això?
Sí, tant pel que fa a premis com pel que fa a stands, perquè també hi haurà un espai d'estands on tindrem comunitats, on tindrem empreses, i per ser allà, doncs, evidentment, hauràs de tenir com a mínim tota la informació que tinguis allà en català. Per tant, i això està fent, doncs, que les empreses s'estiguin movent. A més, també tindrem un espai molt gran de l'Empati, on hi hauran diferents campionats. Val? I, en definitiva, que serà una gran festa del videojoc en català.
I es farà algun joc allà en directe, alguna competició en directe? O
sí, això? Les LAN parties.
Ah, vale. Slam, és que no he entès la paraula.
LAN party,
hi
haurà un gran escenari on s'hi disputaran les finals, el més pur estil de les competicions aquestes que veiem, no? amb tota la llum i la parafernàlia que...
Com aquesta que dèiem a PortAventura. Sí.
Exacte. I tot això, doncs, evidentment, 100% en català.
Que bé, és una feinada. De fet, jo ara me'n recordava dels altres salons que hem anat, que jo crec que Barcelona, Catalunya tenia com... Bueno, que gairebé tota l'estat espanyol tenia com molta força, i crec que això ens ho va agafar una mica a Madrid, no? Roc, no
bueno,
sé...
Hi ha hagut una cèlebre disputa, i hi havia molta gent que anava a Madrid, que es van enfadar amb IFEMA, i llavors van anar a Barcelona. Va funcionar molt bé, però després IFEMA va reaccionar, els va donar moltes... La majoria de vegades... les comoditats i els avantatges que et donen és el que mou a moltes empreses, però és innegable que Barcelona i Madrid són dos focus.
És que si
llavors
hem d'explicar aquesta disputa que feia molta ràbia, perquè jo vaig enganxar l'època brillant on tot estava a Barcelona en el que fa gaming, no? Nice One Barcelona, Barcelona Games World, que això era brutal, tu trobaves tot de l'estat, i ara això s'ha diluït i se n'ha anat cap a Madrid.
Bueno, és una mica pèndol, però segueixen fent moltíssimes coses molt xules a Barcelona. Vull dir que jo, a mi no em preocuparia tant, no.
Però nosaltres apostem pel Saga. O sigui, suposo que és molta feina, perquè ho voleu fer, ho voleu posar en el lloc on li toca, i això és fer molta feina i fer molt de soroll. A la gent que us vulgui començar a seguir, he vist Instagram, Twitch, no? Sou Saga, / Salo Gaming, pels que voleu seguir, i no sé si fareu ja xup-xup i començareu a fer continguts a través d'aquests comptes.
Sí, de fet ja es va fer l'anunci oficial, i evidentment també a través del Twitter de Plataforma per la Llengua. Allà trobaran tota la informació d'aquests premis, i si segueixen a Lúdica o a Gaming Català, doncs evidentment ells, com a col·laboradors que són de l'esdeveniment, segur que també van deixant anar moltíssima informació. A part d'això, deixa'm dir que si hi ha algú que ens està escoltant i vol participar tenint el seu propi stand, té un correu que és organització@saga.cat, i que s'hauran de comprar entrades. Val? El feu, si vols participar a l'Alan al cap de setmana, són 35 euros. Llavors, si vols venir dos dies, hauràs de pagar 12 euros i per un dia seran 7 euros.
Bé, està bé, no, aquestes tarifes.
Sí, home, sí, home, sí, per una vena així gran, sí, home, sí.
Clar. Molt bé, doncs escolta, Roger Baldomà, ens ho hem apuntat tot, eh? Has entrat aquí disparant totes les dades que ens interessaven saber, però clar, ja anirem parlant abans que això, clar, és el desembre, que ja ho heu fet en dies en què la gent té dies festius, perquè després ve la setmana aquella que és una mica aqüeducta, no?, que hi ha dies festius i hi ha dies que no, però suposo que pensant també en unes edats concretes seran dies que no s'haurà ni d'estudiar, que es pot anar amunt i avall i fer tot això.
Pugui moure una mica, desplaçar-se, no? Si cal.
Molt bé, suposo que hi haurà dones, no?
Home, i tant, sempre n'hi ha d'haver. De fet, hi ha algunes xerrades que també es faran específiques i exclusives només per dones, o sigui que totes
molt
les
bé,
dones
molt
que
bé.
Ens escoltin i que els agradi el gaming estan no, més que convidades.
A gaming.cat n'hi ha bastantes, perquè sempre que hi ha taules rodones que es parla de videojocs i això, moltes vegades són les dones les que encapçalen, vull dir que en aquest cas estem bé. Roger Baldomà, moltes gràcies i molta sort. Mira, et faig una pregunta. La consulta de dos quarts que estem fent avui, tens germans?
Tinc una germana.
Com es diu el grup de WhatsApp que tens amb els germans? Estem preguntant això.
Jo tinc només grups família que inclouen pares, sogres, germans i germanes.
Si són dos, no és un grup. Clar, tenen una conversa.
Tens el seu nom directament.
Correcte.
I tots es diuen família. No tenim cap nom així fric ni original.
Molt bé, Roger, moltes gràcies. Una abraçada. Estem en contacte.
Seguim en contacte.
Adéu.
Saga, doncs ja podeu anar seguint tots els continguts d'aquesta fira que es farà a la Farga de l'Hospitalet el primer cap de setmana de desembre. I tu, Roc?
Sí, som tres germans.
Ah, tres.
Tinc
llavors
dues germanes, sí, i ens diem germans Massaguer. O sigui, super complicat i original, sí.
Nosaltres saps com ens diem?
Ai.
Ens diem Sisters and Brother. I m'ha fet molta gràcia perquè hi ha molta gent que ho té en anglès també.
Ah, sí?
Llavors diu, no, jo tinc brothers and sister.
Sí. És que, clar, germanes i germà, dit en català, sona menys glamurós, la veritat. Sona, és lògic.
Sí. No, però no diem això després de parlar això del català i els anglès.
No, home, no, però està bé utilitzar les llengües en cada moment perquè ens poden aportar.
Correcte, molt bé, molt bé. Gràcies, Roc, doncs ens trobem a Canal Esporcito.
Que vagi molt bé, adéu.
Va, ara vosaltres, com es diu el grup de WhatsApp que tens amb els germans? 93-201-7474. Dos minuts i t'escoltem.
Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Com es diu el grup de WhatsApp que tens amb els germans?
93-201-7474.
Doncs bé, ja tenim aquí gent que està buscant tanda. Us donem un número i heu de dir nom, població i quin, i com es diu el grup de WhatsApp que tens amb els germans. De moment ja tenim algunes trucades preparades. Va, número 1, bon dia.
Hola, bon dia.
Qui ets, d'on ets i com es diu?
Soc Núria, visc a Castelldefels i el nom del WhatsApp es diu My Family.
My Family, gràcies, Núria. Número 2, bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Hola, qui ets?
Hola, bon dia, sóc Maricel, visc a l'Arbocet i el nostre grup de família és el Somiatruites.
Somiatruites, molt bé, gràcies, una abraçada. Número 3, bon dia.
Ah, bon dia, sóc la Montse, jo visc a Barcelona però amb molta família d'Andrell i a tot arreu i es diu The Guaixuete Family.
Molt bo. Ja feu general amb la família, moltes gràcies.
És que hi ha francesos entremig, saps?
Molt bé, molt bé. Va, anem al número 4, bon dia.
Bon dia, hola, jo sóc Rosa Maria, sóc de Reus, i el nom del WhatsApp és Reus, París i Londres.
Molt bé, que bo, gràcies, Rosa Maria. Anem al número 5, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, sóc Carme, truco des de Solsona, i el grup amb els meus germans, com que som 5, Los Cinco.
Los Cinco, molt bé, moltíssimes gràcies. Anem a connectar amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Ui, ens n'han dit moltíssims, eh? Ja m'he fet un fart de riure amb la gent que ens està enviant.
I alguns de bons, eh? Tetes Chat, Tetes, Cervantes Brothers, de la Sònia Cervantes, La Famíglia, n'hi ha un que es diu Cago en Déu Carlitos, la Mireia diu que es diu Germanes, tot i que són dues noies i un noi, Los Seis Ridículos, Germans de Sang, Masdeus Family...
El Germans de Sang, he vist que és el Ferran Aixalà.
És el Ferran Aixalà, sí senyor. Sí,
Germans de Sang, boníssim.
Germans de Sang. La Marta Pulla diu que es diu en Irlanda, perquè el van obrir quan van anar a veure una neboda neta que feia un curs en aquest país, i mira, li van posar aquest nom.
Clar, jo en el cas de La Família també diem Marroc, perquè vam fer tots un viatge a Marroc i li diem Marroc.
Doncs mira, també tenim Sagrada Família, Warriors, Family Business, un que es titula Per estar al dia, Els Tres, Cosetes Mama, Les Garcen...
aquest de Cosetes Mama és bo, eh?
Cosetes perquè al fons Mama, sí.
És una mica per això el grup de WhatsApp dels germans.
Exacte. Després tenim Les Garcen, Brothers and Sister, Sisters and Brother, que aquest ens has dit que era el teu i també ens ho ha dit Bon Dinarès, que no sé si us coneixeu, i Hopex Barcelona.
Sí, és la sister.
Sí. El Pere Cruells i el Carla Quintana diuen germans, The Pigs Team, Full Family, un que es diu Manos o Manes, perquè fa servir la roba de A i de O. Maite Simón Ramírez diu Bassis Team, l'Aleix diu amb els dos cognoms, i la Marta Bruch diu que es diuen Germans Bruch.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la participació, perquè avui, mira, volíem fer aquest joc perquè ara parlarem d'unes germanes molt tecnològiques. Però abans anem a la crònica de xarxa, a veure de què parla la xarxa. És tendència, de fet, Basurto, pel nadó robat i per sort localitzat Sai Estalvi, se n'ha parlat molt al llarg d'aquest matí. I també hi ha molt de salseig amb la Shakira i el Piqué, amb una cançó, concretament, no?
Exacte, sí, també se n'ha parlat molt tot el matí, fins i tot els butlletins de notícies estrenat a les 2 de la matinada, hora nostra, Monotonia, que és la primera cançó després de la ruptura, i el canal de YouTube de Shakira ja té 8,6 milions de visualitzacions i és, com es podia esperar, el número 1 de les tendències. Ella, en el vídeo d'un cor a la mà, hi ha un impactant efecte especial que li deixa un gran forat al pit per on es va veient doncs, tot el que passa al darrere, com si tingués el pit foradat, exactament. A Instagram aquest vídeo té més de 2,3 milions de m'agrada, a l'Instagram de Shakira. Al Twitter de Shakira, més de 900.000 reproduccions, i per cert, que hem mirat que Piqué encara la segueix tant a Instagram com a Twitter.
Ai, ai, ai. No, i a més això, que aquest videoclip no és el que s'ha gravat en un supermercat de
sí,
Manresa?
Sí,
no?
Sí.
I he vist el Blai Mercè, que s'ha anat allà a fer fotos al supermercat. Imagina't.
Serà un lloc de culte, ara.
Serà un lloc de culte. I a dir, a veure si es troben un dia. S'haguessin pogut trobar la Rosalía i la Shakira, també a Manresa. Què passa, Manresa? Bé, la xarxa torna a parlar dels BTS.
Sí, perquè ha sortit el teaser de The Astronaut, que és la primera cançó en solitari del noi BTS Kim Seo-jin. El videoclip sortirà el 26 i l'àlbum el 28 d'octubre. És com una mena de regal que ell fa a l'ARMY, als seguidors dels BTS, ja que serà el primer dels membres de la banda que començarà a fer el servei militar. A Corea del Sud és obligatori, dura 2 anys i s'ha de fer entre els 18 i els 30, i ell ja en té 29 i ja no s'ha pogut escapolir. Tots els membres del grup ho havien intentat ser exonerats de fer el servei militar, però com que no ho han aconseguit, doncs dilluns Big It Music va anunciar que s'hi anirien incorporant i que això obliga a deixar en suspens l'activitat dels BTS fins al 2025.
Home, si tot això que mouen a les xarxes fos perquè això no hagués de passar, perquè és bastant trist, l'ARMY, que es posin tots allà a pressionar, tu, i que canviïn les coses.
Amb aquest nom però... mai més ben dit.
Clar, només sobre es diuen ARMY. Clar, són tots els fans del BTS, sempre diem l'ARMY, ja ho tenim tan interioritzat nosaltres, parlem tant a xarxes de BTS com ho bon tot.
Sí, són com de la família.
És tendència Konami i Silent Hill.
Per la Silent Hill Transmission, que ha fet Konami a les 11 de la nit, on va anunciar un remake d'un dels jocs més estimats d'aquesta sèrie inaugurada el 99. 3 jocs molt diferents entre ells mateixos i una pel·lícula que remet a la versió del 2006 i són aquests doncs, els anuncis que s'han fet a la Silent Hill Transmission.
I acabem amb un vídeo viral.
L'ha compartit Tansu Yegen, vicepresident d'Europa de l'empresa de programari global UiPath, a Twitter, on té més de 37.000 retuits, més de 170.000 m'agrada i ja va pels 6 milions de visualitzacions. Mostra un nen de 5 anys, Alberto Cartuccia Cingolani, tocant música de Mozart.
Home, és que has dit 5 anys, no?
Sí, 5 anys. Et quedes amb... se t'obre la boca i no la tanques fins que s'acaba el vídeo.
A mi em fascina això. O sigui, quan nanos tan petits fan coses d'aquestes tan bèsties que no ho faria jo ni amb 90 anys. O sigui, brutal. Bé, moltes gràcies, Sílvia Creus. Fem una petita pausa I bé, mira, és que la tecnologia, que nosaltres sempre parlem, no?, de l'adaptació de la tecnologia a un munt de coses, a partir de dimecres 26 d'octubre es podrà visitar Crims, l'exposició al Palau Robert. Diu, posem llum a la foscor, però és que també han posat molt en aquesta exposició que s'inaugura al Palau Robert. S'ha posat com jocs a través del mòbil i hi ha molta tecnologia, eh? Per tant, molt bé, Carles Porta, vindrem a veure l'exposició. I el teatre també ha entrat amb molta força a Atrium, la tecnologia. Uns minuts i en parlem. El programa de tendències a les xarxes socials. Ens agrada la música urbana i en català. El raper de Girona Doble acaba de publicar l'últim dels avançaments de Vida Lenta, el seu nou disc que veurà la llum el 28 d'octubre. En aquesta cançó hi col·labora la cantant Trama, també gironina. Es diu T'esperaré, és la novetat d'avui. A tots aquells nois i noies que teniu el bonus cultural, per exemple, que us donen 400 euros per anar al teatre, no? O sigui, gasteu-se'ls per anar a veure coses interessants. En aquesta adaptació per agradar a tots els públics, suposo que també és un dels objectius del que està fent la sala Atrium. Avui volem parlar de la integració de la tecnologia en el teatre per la creativitat. Un exemple boníssim, l'obra es diu Érem tres germanes i és una adaptació de l'obra de Chekhov on, amb els actors, interactuen pantalles, projeccions i fins i tot un braç robòtic. En Raimon Molins és director de l'espectacle de la sala Atrium. Hola, Raimon, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, molt bé. Diríem que la tecnologia ja és per tothom. Jo he dit una mica allò dels joves, però nosaltres també estem tot el dia connectats amb els mòbils i, per tant, ens sembla molt interessant el que proposeu. Érem tres germanes, heu reestrenat, de José Sánchez Sinisterra, que forma part d'una programació especial per celebrar els 10 anys de la sala Atrium, no? Explica'ns una mica què hi ha de digitalització i què és això d'escena digital.
Mira, l'escena digital, en el fons, sempre són títols, però el que amaga darrere és com totes les eines i totes les màquines que s'han anat desenvolupant, tecnològiques, numèriques i digitals, poden intervenir, sumar i, d'alguna manera, crear una experiència contemporània en el sentit d'avui en dia, de tal com veiem el món i ens comuniquem avui en dia, entre el públic i l'obra de teatre o l'obra artística.
Clar, clar, no, és evident, si en el nostre dia a dia ho estem fent servir, o sigui, anem a veure una obra de teatre que hi estigui integrat, no? Gràcies a eines tecnològiques, creu el que en dieu intermèdia, també.
Sí, la intermèdia s'entén en relació a la multimèdia, no? La multimèdia és l'utilització de mitjans diferents, i la intermèdia el que fa és que treballa, com diu la paraula, no?, entre aquests mitjans, és a dir, gràcies a l'utilització de la composició dels mitjans de les arts vives més les digitals, creem un tercer llenguatge o una tercera experiència. No només posem projeccions, sinó que la relació entre una cosa i l'altra crea aquesta nova experiència.
Clar, i tu dius que això és una gran oportunitat per a la creativitat, no?
Són eines meravelloses, perquè entrem de cop i volta en un món visual i en un món també de ficció sonora, no? Perquè no oblidem que no només és la imatge, sinó tot el que podem generar a través de softwares i a través de microfonies i a través de PAs per tot el món sonor, no? Una immersivitat i un estímul per l'espectador que fa que l'experiència sigui molt més, jo diria intensa, però en el sentit bo de la paraula, no intensa en el sentit dramàtic.
El que dic jo, no?, d'estar una mica immers en un lloc, és com un parèntesi, i en allà tots els teus sentits, no?
Sí, passes una estona, no? D'alguna manera el públic, la gent, ens dedica una hora i mitja de la seva vida, no? a venir a compartir una proposta que nosaltres fem, i per tant jo crec que com més estimulant sigui, molt millor, i el que fem és utilitzar totes aquestes eines perquè sigui així.
Clar, no, suposo que un dels reptes d'aquesta manera de fer, la que proposeu vosaltres a l'escena digital, són el preu de la tecnologia. Això ha canviat o de vegades l'enginy pot més?
Les dues coses, perquè la tecnologia és una cosa infinita, estem a les beceroles, d'alguna manera. I per tant, hi ha una part que efectivament canvia molt ràpid tot, i que per tant les inversions i els descobriments i la curiositat ha de ser constant i infinita, però per una altra part nosaltres també tenim el dret, diguem, a somiar una nova tecnologia en l'aplicació escènica, i per tant treballem sempre amb un programador, amb un dissenyador digital, treballem amb una persona que en aquest cas ens fa qüestions robòtiques si les necessitem, o altres invents, no, que fa que nosaltres mateixos fem un pas endavant.
Clar, evidentment és un equip multidisciplinar on ja he mirat els crèdits i evidentment hi ha especialistes de moltes coses, no? I creant, no? Que l'art també està bé, que no ha d'estar d'esquena a la tecnologia. Va, això és la teoria, Raimon. Anem a la pràctica, anem a concretar com es veu això de... Érem tres germanes, quantes persones hi ha escena? Quantes eines? Ens pots posar alguns exemples perquè ens en fem a la idea?
Sí, mira, són bàsicament són les, tot pivota al voltant de les tres germanes, d'aquestes tres dones en aquesta societat, molt de tombants del 19 al 20, però que encara és present amb aquests valors que ara els tenim molt localitzats, no? D'estructures patriarcals, d'estructures de poder, etc etc. I aleshores també hi ha el germà, que el germà, precisament, un dels exemples és com ell, a través de la seva càmera, espia a aquestes tres germanes i veiem el seu punt de vista subjectiu sobre el que està passant.
Ah, que bo, ell porta una càmera i es va projectant el que veu a unes pantalles.
Es va projectant i elles van descobrint com ell les veu, d'alguna manera, perquè, òbviament, el treball de planos, el treball cinematogràfic que hi ha darrere, fa que nosaltres donem una interpretació al punt de vista, en aquest cas, de l'Andrei, del germà, no? No és només, projectar-les a ella, sinó com les veu ella.
Promocioneu amb una casa de nines molt gran, no?
Hem construït una casa, el Quique Blanco ens ha construït una casa que té vida, aquesta casa, tota l'obra passa a una casa, i aquesta casa és al principi la llibertat i al final és la presó. D'alguna manera on es troben elles i on ens trobem de vegades tots en algun moment de la nostra vida, no? I aquesta casa té vida. Té vida vol dir que elles mateixes viuen dins d'aquesta casa i, per tant, també veiem com es veuen elles. Això, clar, us ho podria explicar, però és que no ho vull explicar del tot, perquè aquí sí que treballem amb tecnologia invisible, d'alguna manera que no es puc descobrir el truc de l'il·lusionisme.
Oh, que xulo! Però sí, hi ha una mica de robòtica aquí, no?
Aleshores, hi ha tota una grua, un braç robòtic, que el que fa és seguir aquestes germanes a dins d'aquesta casa petita i les converteix en enormes. I aquí ja passem a una cosa una mica més simbolista, no? De vegades, a com es perceben o com es veuen.
Que bo, ostres, sí, deu impactar. No sé, com surt la gent després de veure això?
Doncs la gent, clar, la gent surt impactada i surt molt... Jo crec que hem aconseguit una cosa de la qual jo n'estic molt content. La gent parla de la bellesa, i la bellesa està en crisi massa sovint, no? I la bellesa ens explica moltes coses. De vegades la bellesa la cosa lletja, també. Però, per tant, hi ha una essència, jo entenc, que en relació a la bellesa, que es produeix a través de totes aquestes eines. De cop i volta estàs veient una pel·lícula, de cop i volta estàs veient una il·lusió, un truc de màgia, sense adonar-te'n. I aquests estímuls, clar, són forts. És una experiència, és una gran experiència.
Jo
la vaig veure sempre que puc, i a mi no em passa mai, això.
Doncs va, mira, fem aquesta crida, Gaudi Visual, a la sala Atrium, amb aquest espectacle. Érem tres germanes, doncs, que està en cartellera, i per tant, aneu-hi, doncs, que a gaudir, no?, de com la tecnologia pot també portar humanisme, en aquest cas, no?, perquè s'està explicant, no?, una relació entre persones, però això no vol dir que estigui a banda la tecnologia, sinó que s'ha d'integrar. Raimon Molins, moltíssimes gràcies per aquestes iniciatives, i endavant, perquè sé que no només ho practiqueu en aquesta obra concreta, sinó que és una mica l'essència de la sala Atrium. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, marxem. Demà, a partir de la 1:05, serem doncs, en directe des de la Catosfera, al punt de trobada de la internet catalana. Ara us deixem amb el Catalunya Migdia i totes les notícies d'última hora. Adéu-siau.